A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5 de la tarda, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Tal com fem cada dilluns i dimarts a Ràdio Estel, ens disposem a parlar amb vostès 30 minuts, parlant d'allò que ens ocupa i també ens preocupa, la nostra salut. Un temps dedicat a la informació mèdica ciutadana, programa patrocinat per la Fundació Puigverd i realitzat per metges professionals de la Fundació, especialistes en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i també psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres una doctora ginecòloga que ens parlarà i ens aclarirà tot el que té a veure amb aquesta especialitat de la medicina. Tot això serà a l'hora de la Fundació. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so José Matosis, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció que us parla, Marc Rius. Sempre abans de començar, escoltem un consell. Avui, també.
El làser és un avanç tecnològic de gran utilitat basat en grans quantitats d'energia, la qual és transformada en radiació electromagnètica, emetent finalment feixos de llum produint un efecte fototèrmics, que, degut a la seva àmplia longitud d'ona, permet realitzar diferents procediments com l'ablació i el tall de teixits, litotrípsia i vaporització tissular en diferents patiments urològics.
Avui parlarem de ginecologia en general. Veurem cada quan una senyora és aconsellable que visiti el ginecòleg. Quines proves fan? També sabrem si són doloroses, com autoexplorar-se les mames. Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya la doctora Anna Mallafreana. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Marc.
Bé, doncs, si et sembla, comencem a parlar, no sé, a quina edat ha de començar una senyora la primera revisió ginecològica?
Bueno, tots sabem que els nens i les nenes van al pediatre fins que tenen 14 o 15 anys,
sí.
No? Però després és veritat que hi ha una franja d'edat que deixen d'anar a veure el metge. Llavors, la meva recomanació és que comencin les nenes a anar amb la mare al ginecòleg. No tant per fer la revisió, sinó per parlar de tot el tema que és anticoncepció, d'hàbits tòxics, no? Per generar aquesta confiança que pot ser necessària en un moment de quan s'inicien les relacions en el futur. I també, en principi, ja estan les nenes vacunades del papiloma humà, però si no és un bon moment per recomanar-los i posar la vacuna.
Clar. Per què es fan les revisions ginecològiques?
Sobretot per comprovar la normalitat ginecològica, no? Per mirar que no hi hagi cap anomalia, però després també per fer prevenció del càncer del coll d'úter i prevenció de les malalties de transmissió sexual i de més endavant també es fa prevenció del càncer d'endometri, el càncer d'ovari i també el càncer de mama, sobretot.
I aquests tipus de càncers ja també poden aparèixer de joves, a la joventut? O...
Bueno, són menys freqüents.
Però
més freqüents, sobretot, són les malalties de transmissió sexual, que també és molt important.
Clar, clar.
Com el virus del papiloma humà, les clamídies, no? Que també se n'ha de parlar, perquè al final pot tindre conseqüències a llarg plaç, sobretot també en la medicina reproductiva. I, una prevenció.
Clar, clar, clar. En què consisteix una revisió d'aquest tipus? Què feu?
En principi, el que fem és mirar, explorar els genitals femenins, les mames, fer una citologia, no? Que és agafar unes mostres de les cèl·lules del coll de l'úter per veure que no hi hagi anomalies. I també podem fer una ecografia per veure que no hi hagi cap problema a nivell d'ovari, matriu, i segons l'edat doncs, se demanen més proves, no? Com una mamografia o el test de sangre oculta en heces, també demanem a vegades, analítiques.
Amb quines són les malalties més freqüents que poden aparèixer en una exploració d'aquest tipus, una exploració ginecològica?
Pues, com dèiem, fins als 40 anys potser el més freqüent són les anomalies de la microbiota vaginal, infeccions, vaginitis, candidiasis, sobretot les relacionades amb els virus, com l'herpes i el papiloma. I més endavant, pues, a vegades trobes algun nòdul al pit, que poden ser fibroadenomes o alguna cosa més dolenta, entre cometes, no? Que seria un càncer de pit, pues, llavors també serveix per això.
la persona que té aquestes malalties que vosaltres trobeu, si no va al ginecòleg, vull dir, no li presenta cap símptoma? Vull dir, no nota res? Alguna podria ser?
Sí, clar. Sí que poden notar símptomes, no? Una dona es pot notar ella mateixa un bulto, però la gràcia d'anar a les revisions és fer una detecció precoç.
Clar.
Perquè això canvia molt el tractament, el pronòstic, clar, i l'agressivitat de la intervenció. Tot i que ha avançat tot molt, eh? Però la gràcia de fer les revisions és agafar-ho a temps, molt abans que tu ho notis tu mateix.
En què podem, d'aquestes malalties que has anomenat, podem fer prevenció d'alguna? Podem prevenir-ne
alguna? Sí? I tant. El càncer de coll d'uterí, pues, que es prevé fent la citologia, sobretot amb la vacuna del virus del papiloma humà. El càncer de mama també té un screening precoç molt eficaç. El càncer de colon també, que al final és el segon càncer més freqüent a la dona, també funciona molt bé. I després hi ha altres proves, com pel càncer d'ovari, que és molt difícil de detectar precoçment, però bueno, que també s'explora quan es fa la revisió ginecològica.
Cada quan és normal o habitual que una dona faci una revisió d'aquest tipus?
Depèn molt, perquè normalment jo recomano fer-la anualment, perquè al final som una mica el ginecòleg de capçalera, no només per previndre les malalties. Però es pot entre 1 i 3 anys, depèn del lloc de...
Ja ho fan realment, la dona? Es fa les revisions que s'ha de fer? L'home ja sé que no, almenys... Si podem saltar segur, ho fem, però la dona sí.
Les dones tenen una edat que sí que van més al ginecòleg, no? Entre els 25 i els 60 anys, i després molt menys, no? I al final igual arriba a ser un 20% de les dones, no? Després que fan les revisions. També hi ha l'època de l'embràs, que llavors sí que visites més el ginecòleg.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb la doctora Anna Mallafré, que la poden trobar al telèfon, si prenen nota, volen agafar un llapis, un bolígrafo, si es volen posar en contacte amb ella, la poden trobar al número 623-03-8448, 623-03-8448. Després, abans d'acabar el programa, ens tornarem a donar el telèfon. Com es fa un diagnòstic complet? Una senyora que vulgui un diagnòstic complet.
Doncs molt important fer l'entrevista clínica, no? La història clínica, els antecedents de la família, la seva història, si hi ha hagut cirurgies abans, malalties, ingressos hospitalaris. Després es fa l'exploració ginecològica, no? Que el que fem normalment és explorar els pits, després es fa la citologia. A vegades es pot fer un tacte bimanual per veure si hi ha algun quiste, algun mioma, alguna cosa que comprimeixi l'úter o la bufeta. I després es pot fer l'ecografia. I segons l'edat, se poden demanar altres proves, no? O segons el que trobis en aquell moment, o un TAC, o la mamografia, una resonància magnètica, l'analítica, una histeroscòpia, que és per veure dins de la matriu.
I aquestes revisions són doloroses? Fan mal?
En principi, no. Intentem ser el més curosos possible, i sempre hi ha els espèculs, no? Que és potser la part més molesta de la revisió, pues, n'hi ha de diferents mides, de diferents llargades, i sempre s'ha d'intentar agafar el més adequat per cada pacient. Clar.
Totes les revisions són iguals o dependrà de si vostès detecten algunes malalties, realitzen més proves per poder assolir un bon diagnòstic?
Exacte. En principi, una cosa és la revisió anual per confirmar que tot està bé, i després és un cas més particular, no? Que pot ser perquè hi ha alguna malaltia sospitosa o perquè hi ha algun antecedent molt proper, doncs s'ha d'adaptar i personalitzar, no? Al final és cap on va la medicina cada vegada.
Molts hem sentit a parlar a vegades ha tingut un embaràs ectòpic. I, bueno, ara que aprofitant que tenim una doctora experta en ginecologia, què és un embaràs ectòpic?
Doncs un embaràs ectòpic és qualsevol embaràs que, en vez de créixer dins de la matriu, pues, s'implanta a fora la matriu. Ja pot ser a les trompes, a vegades a les cicatrius de les cesàries, al coll de la matriu, o fins i tot a la panxa. I pot ser una cosa molt perillosa, no?
O sigui que, estic pensant ara, una dona amb una fina calibració de les trompes pot patir un embaràs ectòpic?
No és tant per si la trompa és fina, sinó perquè a vegades tenen alteracions d'inflamacions que hi ha hagut, d'infeccions passades, no? Com comentava abans amb les clamídies, per exemple, o alteracions de la motilitat de les trompes que no fan que l'embrionet avanci adequadament, o adherències de cirurgies prèvies.
Aleshores, si ja pateix dos embaràs ectòpics, una dona pot deixar, ha de deixar de tenir, de poder ser fèrtil amb, habitual, amb normalitat?
Depèn, no exactament així. Perquè a vegades el pots detectar molt precoçment i no cal fer tractament quirúrgic, sinó que es pot donar una medicació o fer un tallet petit a la trompa, per dir-ho d'una manera. I a vegades se sap que si només queda una trompa i està sana, tant pot agafar l'ovocito d'un costat que de l'altre. Que al final fa com un aspirador del fons de la panxa.
Per tant, vull dir que deu donar alguns símptomes, un embaràs ectòpic, dona símptomes?
Sí, tot i que és difícil de diagnosticar, eh? De fet, abans, quan no hi havia les proves d'analítiques tan ràpides i ecografies, era una causa de mort materna important. No? Pues des de que se sap que un està embarassat, pues a vegades hi ha uns símptomes que pot ser un tacat, no? Anormal, com ja. Taques una mica de sang, i quan vas a fer l'ecografia veus que no hi ha l'embaràs a dins de l'úter. Llavors és quan has de sospitar. I és molt important tindre aquesta sospita o pensar-ho, perquè si ho fas tard o es diagnostica tard, que a vegades no dona cap símptoma i no el sospites, se pot trencar la trompa i llavors fa un dolor còlic molt, molt fort i causa una hemorràgia interna. I és una emergència quirúrgica.
Aquestes parelles, també aprofitant avui que estàs aquí amb nosaltres, aquestes parelles que desitgen tant tenir un fill i que no ve, quan consulten el ginecòleg, quin tractament se sol fer?
Doncs depèn molt de cada parella. El principal i el primordial és valorar cada parella per fer un diagnòstic. No? I en funció del diagnòstic intentar diferents tractaments. Es poden fer estimulacions per intentar tindre més fol·licles a l'hora d'ovular, per millorar l'esperma de l'home. S'ha d'adaptar a cada pacient.
Una dona embarassada, fins quin mes pot tenir relació sexual?
En principi pot tenir-ne sense problemes, sempre que no dongui símptomes. Hi ha casos que no es pot tenir. Cas d'una placenta prèvia, d'un úter irritable que després de les relacions pot fer dolor, amenaça de part prematur, o si hi ha infeccions a nivell vaginal, o si no en té ganes, no? Que també pot passar.
S'ha de respectar. Tots sabem que el tabac és molt dolent, però com és tan dolent com habitualment es diu per una dona embarassada?
Sí. Realment el tabac és dolent per tothom i no s'ha de fumar, i la dona embarassada pitjor encara, no ha de fumar gens, perquè de fet s'ha demostrat que els bebès de dones que fumen més de 10 cigarrets fins i tot arriben a pesar un quart de quilo menys que el pes esperat, que és un percentatge molt alt per un resquent nascut. I de fet també tenen més risc, no?, de tindre problemes durant l'embràs, com el desprendiment de placenta, el part prematur, recients nascuts de baix pes, i també llavors és un moment per deixar de fumar, no?, amb l'ajuda de l'obstetra i d'un psicòleg o del que faci falta, de buscar tot el suport per deixar de fumar davant aquesta motivació tan gran que és ser mare, no?
I tant. Quin esport no es pot practicar durant una dona embarassada?
Bueno, aquesta pregunta és molt controvertida, no?, perquè al final depèn de la teva estat basal, no?, si sempre estàs acostumat a fer esport o no fas esport, però realment s'ha de recomanar sempre els esports més de risc, no?, perquè escalada, puenting, d'esports més de risc, perquè al final no vol dir que no puguis fer embarassada, però si passa alguna cosa, és com un accident de moto, no? Pots anar amb moto, però si tens un accident embarassada, possiblement sigui més complicat, no? Perquè hi ha molta més vascularització i, és més complicat.
Abans es deia que una dona embarassada havia de menjar pels dos. Això és cert?
No. Això no és cert. No. I depèn molt del teu pes de base quan te quedes embarassada, no?
Ho he sentit a dir molt, eh?
Sí, però ara, en principi, no. Depèn de l'IMC, no? I depèn de l'embràs, si és únic o de bessons o múltiple, no? Perquè al final, si estàs molt prima, pots engreixar-te més de 12 quilos, no? Perquè has de recuperar com si diguéssim fins al pes normal, més els quilos de l'embràs. I normalment el primer trimestre es guanya poc, no? Perquè és el trimestre d'adaptació. El segon trimestre de la mare, fins a les 8-18 setmanes, més o menys, sí que aquí poden guanyar entre 6 i 9 quilos, més o menys, de mitja, eh? I el bebè guanya un quilo a les 28 setmanes, més o menys. I llavors, al final de l'embràs, el tercer trimestre, només guanya 3 quilos de bebè, i una mica de líquid i una miquella.
Quina és la millor postura per dormir amb una senyora que està embarassada? N'hi ha alguna o és igual?
Pot dormir com se senti millor. El que passa que a vegades, quan ja està l'embràs molt adelantat, sí que pot xafar una mica la vena cava. I això a vegades fa una mica d'hipotensió. Llavors, idealment, o dormir 15 graus cap a l'esquerra o cap a la dreta. Però com ella se senti millor, en principi no hi ha cap problema.
La salut o defenses del fill variaran, depèn de la mare si dona el pit o no. Això també es deia molt abans.
Sí, home, evidentment els nens que mamen pues, agafen tots els anticossos, no?, a través de la lactància, i s'ha demostrat que prevé, té un impacte en quant a l'obesitat, a moltes coses, no? Però sobretot amb el biberon aquí al primer món, com si diguéssim, no es nota tant aquesta diferència, però donar el pit també és molt important, no? I s'ha de buscar el suport, no?, per fer-ho fàcil, no?, perquè és una situació que s'ha de tindre molta contenció emocional, està molt ben preparat,
clar,
perquè tothom et fa dubtar just després del part, i totes les mares ho fan bé, els nens mamen bé.
Perquè totes les mares poden donar el pit, o hi ha algun problema a vegades que no?
En principi sí, salvo coses molt concretes, no?, patologies, alteracions del pit o cirurgies, però en principi s'ha d'intentar. Ha de voler la mare, també, vull dir que s'han de respectar totes les opcions.
L'alimentació, continuem parlant de la mare, té a veure amb el fill? Té a veure tot el que menja una mare?
Clar, la mare és convenient, no?, que faci una dieta abundant i que, sobretot, que prengui, no?, un alt nivell de proteïnes, no?, ous, peix, carn, amb els aminoàcids essencials. I és bàsic, sobretot, el més important, de fet, és que eviti el tabac, l'alcohol, no?, que pot comportar risc de síndrome alcohòlic fatal. Però, bueno, sí, una mica. Ha de tindre una alimentació adequada.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Continuem a l'Hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb la doctora Anna Mallafré, que la poden trobar al telèfon 623 03 84 48. 623 03 84 48. Hem parlat de les malalties de la dona embarassada. L'autoexploració és important que ho pugui fer una mare? Com ho ha de fer? Explica'ns, sisplau.
El càncer de pit és una patologia que preocupa molt a les dones, no? I sí que és veritat que no ha de recaure en elles el pes de trobar o no el càncer de pit, però el que dèiem sí que és important, o sí que s'ha vist que hi ha un percentatge de dones que s'ho troben elles mateixes, no?, explorant-se els nòduls.
Què han de fer? Per passar les mans per les mames?
Exacte. S'han de fer l'exploració, sempre es recomana després de la regla.
Ja.
Vale? Perquè abans, si no, hi ha tot l'efecte de les hormones, que a vegades... Clar. Al final, pel part del pit és com buscar cigrons en un sac d'arròs.
Ja. Yeah.
Llavors, no és fàcil, però bueno, aprofitar, no? Al final s'ha vist que els nòduls no es troben una pel pansa, sinó quan una està a la dutxa, quan se posa crema.
Sí.
Llavors, és una pràctica que, bueno, està bé saber conèixer-se a un mateix, però no ha de recaure la responsabilitat a la dona de trobar-se els tumors, sinó que s'ha de ser conscient de que val la pena anar a fer les revisions, conèixer molt bé els antecedents, perquè un diagnòstic precoç fa que el tractament sigui molt diferent, no?
Clar.
I avui en dia, al final, són malalties greus, no?, que tenen un impacte en moltes àrees de no? Perquè el càncer sempre és una paraula,
sí,
que impacta molt.
Sí, només sentir la paraula ja, sí.
Llavors, però bueno, s'ha de saber això, no?, que el càncer de pit, gràcies a molts estudis, no?, i ha progressat molt el tractament, tant abans de la cirurgia, que a vegades se pot donar quimioteràpia abans de la cirurgia perquè es faci el tumor petitet i no haver de treure tot el pit, no?, com s'ha feia abans, sinó que es pot fer de manera molt més concreta.
Hi ha alguna altra autoexploració que pugui fer la dona?
Bueno, en principi no.
En principi aquesta, i si nota algun voltet fora de lo normal,
clar, sempre
anar al ginecòleg.
Exacte. Sobretot, clar, per exemple, sagnats, no?, sagnats fora del cicle, o regles molt abundants, no?, que a vegades inclús poden fer anèmia, doncs tot això pot fer sospitar que hi hagi algun problema a l'hora de la revisió, com poden ser uns miomes o pòlip, o si s'ha deixat de tindre la regla i de cop i volta taques de sang. Són raons, no?, per consultar el ginecòleg i veure què pot passar.
Què es fa quan es troba quan va al ginecòleg i detecten, pues, que hi ha un possible tumor? Com se sap que és un tumor?
El primer que es fa, per exemple, ve una pacient sí. i li trobo un voltet, llavors li demano una mamografia i una ecografia, no? Importen el resultat i segons el que posi se fa una biòpsia.
Ja. Yeah.
No? Que la biòpsia és el primer que et diu quin tipus de cèl·lules hi ha en aquell pit.
I... Que la biòpsia és fer un... És com un... una escòpia, un foradet, no? I treu una mica de...
És com una punxada, exacte. Punxada. Una mica gruixuda, segons com, però això... És ambulatori.
Clar, clar. Sí, sí,
si
sí,
portes
sí, sí.
uns punts pot fer una mica de mal, però és molt important perquè llavors t'adona com si diguéssim el nom i l'apellido, no?
Esclar.
I llavors a partir d'aquí ja tens moltes més eines per saber exactament quin tractament li, se li ha de donar a cada pacient.
I en algun, algun cas s'ha de fer la mastectomia, o sigui, treure la mama?
Clar, cada cop menys.
Cada cop
però
menys.
Sí que a vegades trobes càncers més adelantats o que són multifocals i si no responen a medicació o el que sigui, doncs a vegades sí que s'ha de fer un tractament més radical. Però a vegades, avui en dia quasi sempre es fa la reconstrucció immediata, si es pot.
Aquestes malalties que hem parlat, si hi ha, hi ha persones que diuen, ah, jo no vull anar al metge. Pues, una dona que digui, jo no vull anar al ginecòleg. Es pot complicar? Es poden anar complicant?
Sí, es pot complicar perquè sobretot és el que diem, no hi ha un pic de malalties greus, entre cometes, que és allí, cap allà als 50-60 anys.
Sí.
No? I després també, si no vas al metge i tens algun problema, no? Que dius, hosti, taco tot el mes, estic tacant i no tinc la regla, doncs s'ha de mirar per què, no? Perquè igual hi ha alguna cosa dins de la matriu que fa que no estigui bé. I si ho deixes, llavors canvia tot. Si trobes una cosa avançada, sempre és més complicat que trobar-ho de manera precoç.
Quin consell podries donar a les senyors que ens estiguin escoltant i que els hi faci cosa anar al ginecòleg, així habitualment, per qualsevol...
Doncs bàsicament aquest, que intentin trobar un ginecòleg de confiança, no? Que al final és el metge de capçalera sí. de la dona, no exactament, però al final és el que et segueixes any a any, que preguntes per la família, per la feina, per si hi ha hagut alguna cosa que preocupa, i que veus com canvia, no?, d'un any a l'altre. Llavors és important tindre aquesta figura de ginecòleg de capçalera, que val la pena buscar-lo al principi perquè et pot seguir durant tota la vida.
Hem parlat del que el tabac és dolent i l'alcohol imagino que també, no? Per la dona embarassada.
Home, per la dona embarassada sí. l'alcohol zero. Vull dir, aquí no hi ha cap dubte, no? L'alcohol no és dosis dependent a l'efecte que pot tindre sobre el fetus, llavors zero alcohol a l'embaràs. Això també com a cosa que s'han d'emportar.
Molt bé, doncs, doctora Anna Mallafré, el telèfon se la poden, la volen localitzar, és el 623-03-48-64, moltes gràcies per haver estat aquesta tarda
moltes
aquí.
Moltes gràcies.
I l'esperem demà, que parlarem de la menopausa.
Moltes gràcies, fins demà.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar i al programa l'hora de la Fundació Puigverd, que continuarem parlant amb més temes de salut. Demà la doctora Mallafré ens parlarà de la menopausa. Us esperem a les 5. Adéu.